Radio Estel.
Bones amics i amigues. Som davant un nou programa de la primera temporada radiofònica de Bat a Bat al Bisbat de Lleida. Avui, a part de les nostres habituals seccions de l'editorial, notícies, agenda i pensament, com a plat fort, la nostra companya i veterana a les ones, Mari Bometón, ens aproparà, un cop al mes, les realitats de les delegacions, institucions i parròquies de la diòcesi. Avui, el COF, Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Lleida. I ho farà amb les seves convidades, Montse Esquerda i Lourdes Gilgado, directora i secretària respectivament. Sense més, comencem.
Aquesta setmana, el calendari ens ha obsequiat amb dues dates molt significatives per Lleida. El 28, la celebració de la festa i el record del beat Francesc Castelló. El 29, ahir, Sant Miquel, festivitat al voltant de la qual se celebra la gran fira agrícola de les Terres de Lleida, termòmetre indispensable per veure la importància del sector agrari i valorar el seu progrés i les seves preocupacions. Des d'aquí, els nostres millors desitjos per a aquest sector tan ric en valors familiars, humans i espirituals i tan fonamental per a l'economia del nostre país. I ara, deixeu-me que dediqui el comentari al record del beat Francesc Castelló. La veritat és que contemplar com va viure la seva curta vida, 22 anys, i com es va enfrontar la seva tràgica mort produeix, per una banda, admiració i, per altra, el sentiment d'haver rebut un regal inestimable tant si s'és creient com si no. Però, evidentment, per als creients, la vida de Francesc Castelló és una excepcional traducció de l'Evangeli. Aquella curta vida, tallada per l'afusellament del 29 de setembre del 36, havia estat viscuda amb intensitat i plena de sentit. Els sentiments i la serenor de les cartes que escriuria hores abans de morir estan en la lògica d'una persona que estima i se sent estimada per Déu. La seva família, la seva núvia, els seus companys d'estudi i feina havien estat el fil conductor d'aquesta estimació. Igual que va ser un estudiant rigorós, va ser un treballador interessat i responsable. L'analfabetisme i els problemes i necessitats dels treballadors de la fàbrica i dels barris pobres de Lleida el portaren a un apostolat respectuós i entregat. Francesc Castelló fou un jove amb una extraordinària maduresa humana i espiritual que sempre, però sobretot en temps com els actuals, és digne de ser tingut com referent. La seva personalitat dinàmica, amable, oberta i entusiasta és un bon exemple per a qui vulgui pautes de com transformar el món i fer intel·ligible el Crist de l'Evangeli. Les seves ànsies d'infinit i de perdó, que reconeixem en les seues últimes paraules, són el reflex de l'abraçada afectuosa en la que el pare bo rep el fill que està injustament patint. Tant de bo que també amb això sapiguem imitar-lo.
Vicente Ortín, professor de secundària.
Notícies del Bisbat.
Trobada de les persones voluntàries del programa de temporers.
El passat dijous, dia 22, una cinquantena de voluntaris de Càritas que han participat durant aquest estiu en el programa de temporers d'aquesta entitat s'ha reunit per revisar el servei realitzat durant aquest estiu a la ciutat de Lleida i als pobles d'Alfarràs, Aitona i Alcarràs. Segons les dades que han facilitat les persones responsables del programa, durant els dies que aquest centenar de voluntaris i voluntàries han prestat el seu servei, s'han atès a 1.150 persones, a qui han facilitat de manera personalitzada i acollidora aliments, dutxes, estris de neteja i roba.
Enviament en missió de les educadores i educadors cristians.
També, al vespre del mateix dijous, dia 22, la sala del Paranimf de la Casa de l'Església Diocesana, Acadèmia Mariana, s'omplí de gom a gom amb 150 homes i dones que tenen tasques d'educació de la fe d'infants i joves de la diòcesi. Després de les paraules del bisbe Joan Piris i de les aportacions de varis ponents, el bisbe Joan procedí, en un context de pregària, a la benedicció i enviament a la missió d'educar en la fe als educadors i educadores presents. En l'ambient, ressonaven les paraules pronunciades poc abans pel professor universitari d'Història, el senyor Manel Lladanosa, que deien Els cristians estem cridats a ser la millor llavor del nou humanisme, obert a la transcendència.
Darrers nomenaments a la diòcesi.
A tres homes i tres dones, el bisbe Joan Piris els ha confiat noves responsabilitats. Entre aquestes cal assenyalar dues d'àmbit diocesà, que són les delegacions de pastoral universitària i de catequesi que han estat confiades a Sílvia Miquel i Trini Catalán, respectivament. Per altra banda, Lourdes Gilgado és la persona que assumirà la secretaria particular del bisbe i Isidre Charles, un laic a qui li ha estat confiada la responsabilitat d'animador dominical de les celebracions en espera de prevere d'un tercer poble.
Trobada dels voluntaris dels dies previs a la Jornada Mundial de la Joventut.
Divendres, dia 23 al vespre, un centenar de joves voluntaris de la diòcesi de Lleida es varen aplegar per recordar el servei realitzat per ells en els dies previs a la Jornada Mundial de la Joventut. Després d'una estona de pregària, presidida pel bisbe Joan Piris, es projectaren un bon grapat de fotos d'aquells dies i de la Jornada Mundial viscuda a Madrid. La trobada s'acabà amb un bon berenar.
Possible curs Alfa a Lleida.
Alfa és un curs pràctic d'introducció a la fe cristiana que s'està impartint a més de 40 països i que pretén presentar el cor de l'Evangeli, el querigma o primer anunci a les persones allunyades de la fe cristiana. En aquest sentit, Teresa Valero, delegada de Nova Evangelització de Solsona, ha estat invitada fa pocs dies per la Unitat Pastoral de Capont, composada per les parròquies de la Sagrada Família i Santa Teresa Jornet, per informar del curs Alfa i de les experiències que s'estan tenint en dita diòcesi. Fruit d'aquesta primera trobada, n'ha sortit el compromís per part de les 8 persones assistents a dita reunió informativa de continuar treballant per veure la conveniència de preparar un curs Alfa en aquesta unitat pastoral.
Trobada de les persones col·laboradores de la Cúria Diocesana.
Dijous, dia 15, una trentena llarga de persones que col·laboren a la Cúria Diocesana s'ha reunit a la sala de conferències del bisbat, presidits pel bisbe Joan Piris i acompanyats pels dos vicaris. La raó ha estat passar una estona junts en la que s'ha començat pregant, tot seguint amb un compartir la tasca de cada delegació i servei de la cúria. Vicaries, afers econòmics, tribunal eclesiàstic, arxiu, etc. La idea principal expressada en aquest encontre ha estat que totes les persones que estan col·laborant en la cúria diocesana formen una comunitat que ha de manifestar el seu servei i l'acollida comunitària a la diòcesi, descobrint en cada persona que arriba a la cúria la persona de Crist.
L'entrevista.
En aquest programa intentarem atansar-nos per conèixer el millor a la Fundació COF i especialment amb elles, amb les nostres convidades, per saber què és el que actualment afecta a la família i com podem millorar la nostra convivència i la nostra felicitat dins d'aquest àmbit important. Són Montse Esquerda, directora del COF a Lleida.
Hola.
I Lourdes Gilgado, que és la secretària. Bona... Hola, Lourdes.
Hola, bones.
Doncs això, què signifiquen aquestes tres lletres? Què significa el COF?
El COF és una fundació que significa Centre d'Orientació Familiar, pertany a l'Església de Lleida, i en principi la nostra missió és poder acompanyar, acollir, escoltar, si fa falta orientar, totes aquelles de situacions de patiment que es donen a dintre de les famílies. No només amb la parella, sinó moltes vegades amb crisis amb joves, amb dificultats, amb malaltia, una mica en general.
Doncs ara sabem també què és el que oferiu i, per tant, ens agradaria saber com desenvolupeu la vostra tasca i aquest atansament a la realitat de les famílies que acudeixen a vosaltres o, qui sap, que a lo millor a partir d'avui podran acudir una mica més.
Pues lo primer, lo que jo vaig constatant és que la gent s'ho va dient boca a boca, truquen per telèfon o acudeixen allà. I clar, ells no saben tot el que s'ofereix, però venen buscant una mica d'alivio al seu patiment.
Doncs per saber-ho millor, on esteu? Quina és la vostra ubicació? En quin lloc de la ciutat? I sobretot també quins altres mitjans tenim per atansar-nos a contactar amb el COF?
Estem situats a Alcalde Pujol, al número 5, primer segona, just davant de tràfic, damunt de la parròquia de Sant Jaume, I tenim un telèfon, la forma més fàcil de contactar és trucar-nos per telèfon, deixar un missatge i després nosaltres ja truquem i concertem una visita. El telèfon és 973-28-11-54. 973-28-11-54. Tenim també un mail. Que...
El mail és cofgeida5@gmail.com. Repeteixo, cofgeida5. cofgeida@gmail.com.
No et preocupis que el nostre realitzador apuntarà els números i els posarà i de quan en quan fins i tot es podran veure o els anirem recordant, perquè és fàcil acudir a vosaltres.
Sí.
O acudeixen amb facilitat les persones que creuen tindre un problema?
De fet, nosaltres l'experiència al davant de la Fundació és recent, portem pràcticament 6 mesos. En aquests 6 mesos ara mateix hi ha bastanta gent amb dificultats bastant diverses i amb diferents també orientacions. Hi ha qui fem un acompanyament una mica més llarg o hi ha qui s'orienta cap a uns serveis més especialitzats o més concrets.
Són 6 mesos, però les experiències viscudes, els casos que han pogut atansar-se al COF, us fa pensar que és necessari continuar.
Sí, totalment. Només escoltar la gent ja és molt important.
I una altra cosa, com us arriben les necessitats i les persones que es exposen? Qui els deriva? És una decisió personal dels pares o de les mares?
Deriven de diferents serveis, sí. Des d'alguns de parròquies que ja coneixien el servei, la idea és intentar a través de parròquies si podem arribar-ne més, de gent que ja ha estat, el que comenta algú pot portar algú altre, és variat.
L'últim en concret que jo vaig atendre el divendres, justament li havia dit una mare que portava els seus fills i ell portava els seus fills al mateix col·legi. I li va parlar d'això.
Ho dèieu abans, eh? El boca a boca és una bona publicitat, sense dubte. Però sobretot per obrir el cor a aquells que segurament saben que necessiten aquell ajut, però jo no sé si és massa fàcil reconèixer les diferents possibilitats que tenim de posar solucions a les coses que ens poden fer viure millor si sabem trobar la solució adequada. Cada persona és un món, però podem parlar una mica de quina és la problemàtica actual que heu viscut d'una manera més propera segons els casos que heu pogut atendre?
Potser primer comentar que nosaltres dues estem en representació d'un equip de voluntariat que som un quasi unes 15 persones, amb el que no tenem nosaltres totes les problemàtiques. L'equip està fet per professionals, però que tots estan allí sent voluntaris, que em sembla que és molt important que la gent que està allí està fent aquest servei, amb el que no tothom atenem. Vull dir, intentem una mica segons les demandes, doncs hi ha des de metges, psicòlegs, psicopedagog, enfermer, hi ha advocats, hi ha gent de treball social, d'educació social, de teologia, el perfil del voluntari és molt ample. Mm-hmm. Amb el que si potser és un tema més de joves, pues, s'enfoca més cap a un costat. De fet, la problemàtica màxima que han tingut han sigut temes de joves, de dificultats amb famílies i de crisis adolescents. És la que han tingut.
No trobar sentit, sí.
Qui acudeix amb més freqüència? El propi interessat, el pare o la mare? Qui dels tres?
Pensem que igualment.
Sí.
Els pares es preocupen pels fills. Els pares porten els fills quan són menors, però acudeixen els que ja són grans, també, per els mateixos.
Vivim una vida una mica complicada. Hi ha qui diu que encara ens la compliquem més, no?, segons el ritme de vida que portem, que ens exigeix la pròpia vida que nosaltres hem escollit, però que a vegades no està escollida per un de nosaltres. Què és el que més veieu que crea conflicte a la vida familiar? Parlem-ne una mica i intentem buscar aquell recurs.
És difícil perquè, de fet, no és una problemàtica única. Vull dir, el que comentava la Lourdes abans, potser sí que el que estem més necessitats és espais d'escolta. I a través d'aquesta escolta pues, trobes que no és una sola problemàtica. Realment són temps difícils, ja ho eren i ara s'hi afegeix una crisi econòmica que empitjora algunes vegades les situacions o les fa replantejar, però jo em sembla que partim molt de l'escolta de la persona, del que hi ha, del que ve, de com ens arriba, i a partir d'aquí és a veure el que establim.
Quan és el moment, Lourdes, de creure que necessitem aquella ajuda i que podríem recórrer al COF?
Això ho ha de veure cada persona que necessita aquesta ajuda i atansar-se com pugui. o mitjançant un amic o en la família o el mateix.
Què significa escoltar, Montse?
A veure, escoltar és molt més que... Doncs en castellà dèiem, és molt més que oir, perquè s'escolta amb tots els sentits. Vull dir, escoltar és intentar entendre quin món interior té l'altra persona darrere les paraules. Escoltar el que diu i el que no diu, perquè moltes vegades darrere els bloquejos hi ha molt més que allò. Escoltar l'espòs. Jo sempre dic que escoltar és un exercici també de la persona que escolta, de silenci interior, de estar molt atent a l'altre. I moltes vegades l'escolta de per si és terapèutica, per això és el primer espai. Vull dir, si un li dones un espai en què pot relaborar tota la seva vida, això mateix és terapèutic. Ja és un treball que l'altre fa. Sense que un intervingui, el professional moltes vegades és oferir aquest espai en què l'altre pugui anar fent tota una relaboració del que porta. I espais d'aturada, d'escolta, de... n'hi ha pocs avui en dia.
I com s'aconsegueix que l'altra persona s'obri per poder-lo escoltar?
Normalment venen amb la necessitat de ser escoltats. Tenen un conflicte interior que necessita ser tregut de fora, de dintre cap a fora.
Algun conflicte molt concret que pugui ajudar cada als que persona... ens estan escoltant o veient, saber, doncs, per qui va el meu problema? I
cada
potser...
persona som diferents. Uns tindrà un problema de dol, l'altre tindrà un problema de suïcidi, l'altre una depressió perquè no troba feina, d'altre una parella, per exemple, has d'escoltar tots dos, un ho veu perquè es dona, l'altre ho veu d'una altra manera perquè som, i allò, i estan dient la mateixa realitat.
Problema en parella, conflicte personal davant d'una depressió, un saber cap a on no tirar, i com podem, doncs, ajudar a que aquell tirar aboqui a la Fundació COF de Lleida?
Penso que primer la persona de voler. Vull dir, moltes vegades és els altres els que diuen és que ha de venir, però si la persona no vol no es pot fer cap treball amb aquella persona. També, potser això no ho hem comentat, però es fa una primera entrevista d'acollida en què es valora el cas. Si veiem que hi ha alguna patologia clara, el servei és orientació cap a un servei especialitzat. Per exemple, en cas de joves, doncs pot haver el tema de consum de tòxics, o dius, nosaltres no tenim la infraestructura per atendre això, podem acompanyar la família, podem acompanyar el jove, podem oferir un espai que, però necessitarà segurament una orientació més especialitzada. També una part és dir, orientar en quin servei li pot anar millor. I és, per això dic que nosaltres a la família oferim aquest espai d'acompanyament, però caldrà una intervenció especialitzada si estem, per exemple, d'una addicció. Per això diem que també una tasca molt important és l'orientació. Dintre dels serveis, ja siguin públics o privats que disposem, poder orientar cap a un servei especialitzat que sigui més adient, quan allò veiem que dintre de les limitacions que tenim no hi podem arribar.
La manera de poder-se atensar als vostres serveis és, jo penso, molt encertada, perquè no és igual parlar directament que poder trucar amb un número de telèfon, posar-se en contacte, el podríem repetir ara una altra vegada, i doncs el que cregui que pot ser ajudat per aquesta realitat d'escoltar, obrir-se i voler parlar, seria bo. Tornem a repetir el telèfon?
El telèfon és 973-28-11-54. També hi ha la possibilitat per e-mail cofleida5@gmail.com.
És voluntariat, per tant, pregunto, aquesta feina, aquest suport, aquesta voluntarietat fa que la prestació sigui gratuïta per qualsevol família que s'atansi, no?
Sí.
I una pregunta, Lourdes. Amb els conflictes de parella, és fàcil que vinguin els dos? O normalment és un dels dos el que primer reconeix que hi ha un problema i que potser podríem esbrinar d'on ve el problema per trobar la solució adient?
La nostra experiència és que venen per separat. Primer ve un, i quan veu que ella troba o ell troba un al·licient i una millora, doncs diu, i pot vindre la meva parella? Doncs aleshores quan li dius, clar que sí.
Si vol.
Si vol, i si voleu vindre junts també. Se'ls invita a que ho facin, però mai se'ls obliga.
Un dels problemes més importants que avui en dia tenen la joventut, quin és per vosaltres?
És que és molt difícil. Jo el que puc dir és que em sembla que el món és més complexe, amb lo que no podem fer aproximacions simplistes en un món complex.
Per tant, el problema l'ha de descobrir cadascú, no?
La dificultat és que la complexitat dels temps ha canviat. Amb lo que no podem fer aproximacions molt simplistes. Sí que n'hi ha, però clar, en cada cas s'ha de veure on és la dificultat que hi ha en concret.
Són uns minuts que ens resten i que vull oferir-vos perquè digueu el que vulgueu als oients del nostre programa, als que puguin veure aquest vídeo i qui sap si trobar aquestes fulletes que teniu informatives, aquests dos díptics, en un lloc determinat. Què els hi diríem?
Jo animar-los si hi ha dificultats, sobretot amb el camp de parella, amb el camp de joves. Un altre camp que no hem comentat és una mica l'assessorament de noies amb situacions difícils. El tema que tampoc hem comentat és els dols.
Estàs atents, pèrdues,
Ho dic perquè no és només, sinó que amb aquests anem oferint. Animar-se a trucar i els hi faríem una acollida. Si veiem que cal derivar-los, que necessitem una orientació més especialitzada, s'orienta cap allí, però si no, faríem l'acompanyament i l'acollida al mateix cop.
En l'àmbit del dol seria aquell descobrir l'angoixa que tenim i voler-la canalitzar cap a una situació més adient amb les necessitats que la vida quotidiana té, no?
Amb el dol portem més experiència prèvia perquè alguns dels voluntaris que tenim pertanyem ja a grups d'acompanyament al dol, que ja portem uns 5-6 anys de camí. I hi ha una aliança amb lo que aquí hi ha una experiència prèvia de més temps i l'altra, pues, comentar això, és un equip molt jove que som unes 15 persones amb moltes ganes i d'aquí endavant.
Unes ganes que hem de saber aprofitar tots i que sense dubte hi ha gent de Lleida que ho fa, gent de les nostres comarques que estan començant a pensar que realment es necessita esbrinar el problema per trobar la solució, i agrair-vos a la Montse i a la Lourdes la tasca que feu, però a tot l'equip del COF, de la Fundació COF de Lleida. I els últims segons per tu, Lourdes.
Jo gairebé diria que es pot atansar qualsevol persona, sexe, raça, religió, sense cap intenció catòlica ni res.
Per tant,
ajudem-nos
per ajudar i agrair la tasca de voluntariat que feu des del COF. Moltíssimes gràcies i altres entitats i altres fundacions estaran amb nosaltres en propers programes. Gràcies.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Celebració de la Verge Blanca de l'Acadèmia.
A 6:15 de la tarda del diumenge 2 d'octubre, a l'Església Catedral de Lleida, solemne Eucaristia concelebrada per l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol i Balcells, i pel bisbe de Lleida, Monsenyor Joan Piris Frígola, amb l'assistència de la Corporació Municipal i les primeres autoritats de la ciutat.
Certamen literari en honor a la Mare de Déu del Claustre de Guissona.
El mateix diumenge 2 d'octubre, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Enric Granados de Lleida, concert de la Coral Maristes Montserrat. Tot seguit, a les 8, certamen marià en honor de la Mare de Déu del Claustre, patrona de la vila de Guissona i comarca. Actuarà de mantenidor Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona. A continuació, acte de lliurament de premis als poetes guardonats i sopar de germanor.
Pregària interreligiosa per la pau.
Un any més, dimarts dia 4 a les 8 del vespre, la Delegació Diocesana d'Ecumenisme i Diàleg Interreligiós ha organitzat aquest acte en el que 10 confessions religioses amb presència a Lleida es trobaran per pregar junts per la pau amb l'aportació de cadascuna de les seves tradicions espirituals.
La xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social fa sentir la seva veu.
Dijous dia 6 d'octubre a les 12 del migdia, a la sala Jaume Magre de Lleida, les 13 entitats integrants d'aquesta xarxa que treballen a Lleida amb les persones empobrides presentaran públicament un quadern que han elaborat amb col·laboració de l'Institut Superior d'Estudis Religiosos de Lleida, l'IREL, i que porta per títol Situacions de pobresa i exclusió social a Lleida.
El pensament. Després de tot el que està passant, si tenim fe en el Déu de la vida i en el futur de la humanitat, aquesta és l'hora de fer nou el futur, negant-nos al futur mortífer que ells ens imposen, rellançant entre nosaltres les forces vives de la solidaritat, vivint amb apassionada fidelitat aquest temps de la història. Fer nou el futur, de Pere Casaldàliga.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Una esclava molt lliure. En celebrar una vegada més la festa de la Mare de Déu de l'Acadèmia, vull reiterar una idea que em sembla important per a la nostra cultura reivindicativa dels drets i de les llibertats. En la persona de Maria i en la seva manera d'afrontar els esdeveniments de la seva vida, ens adonem que nosaltres podem donar o negar el consentiment de la nostra llibertat, fins i tot davant el projecte de Déu. Aquesta és la dignitat de tota persona humana, també la dignitat de la dona, tantes vegades malmesa. Una dignitat que queda absolutament reforçada. En Maria resplendeix que la nostra dignitat és tan gran que tenim capacitat de convertir-nos en col·laboradors de Déu o podem oposar-nos a les seves indicacions. Avui, que sembla que molts busquen afanosament una llibertat sense cap límit, cal aturar-nos a pensar-hi atentament. Hi ha molts que pretenen decidir per ells mateixos allò que és el bé i el mal. El bé seria allò que m'apeteix, allò que a mi em sembla. Malauradament, tots en tenim experiències que demostren que aquest tipus de llibertat sobirana sempre acaba en esclavatge. Esclaus dels propis instints, de les necessitats que ens creem, del propi egoisme o dels interessos dels altres. Sabem fins on hi pot arribar la manipulació que tantes vegades condiciona decisions i comportaments de persones o de grups. Podem, fins i tot, anar per la vida cridant llibertat sense adonar-nos que ballem el so de la música que altres decideixen tocar. Mai com ara s'ha invocat tant la llibertat, però no per això disminueix la gent esclava del què diran o sotmesa als dictats de la moda i a la pressió de l'ambient. El coratge de ser lliure no pot ésser només un títol de llibre. L'originalitat i la valentia de Maria de Nazaret és tota una lliçó de llibertat i d'autenticitat en acceptar la seva maternitat i donar el seu total consentiment davant la paraula de Déu. Una donació lliure i sense reserves de la seva vida. Semblaria que ha renunciat a la seva llibertat quan diu «Soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules». Però ella, alliberada des del primer instant de la seva existència, és capaç de fer el lliurament personal més absolut de la història de la humanitat. Essent senyora de si mateixa, és com ha pogut fer-se serventa i esclava. Contra tota pretensió d'autosuficiència o hipocresia, de les que la nostra vida està saturada, aquesta renúncia que fa Maria és la seva màxima realització personal. Cal ser molt lliure per entregar tota la teva vida. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Amb la glosa del nostre germà bisbe Joan, hem arribat a la fi del programa. Recordant com en l'entrevista a la Montse i a la Lourdes, del Centre d'Orientació Familiar, dos paraules, voluntari i gratuït, com els que hem realitzat aquest programa. Els controls i edició, Alberto Vilela, i el que els ha parlat, en Francesc López. Bona setmana.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Ràdio Estel.